11 i 9 minuts del matí. Segona hora del Sant Cugat a Fons, matins en xarxa d'aquest dimecres 28 de maig de 2014, i aquesta sintonia ja ens porta a la comèdia, ens porta a la molta comèdia amb Eduard Gené. Què tal? Com estàs, Eduard?
Bon dia. Avui estava convençut que vindria amb pluja.
Mira, doncs,
perquè estava denunciant, diu, caurà un llamps, trons i plourà per tot arreu, i he pensat, home, si està plovent,
sí,
lliga bastant amb el que parlarem.
Ah, mira.
Però, mira, no, 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 fa, sol,
aguanta,
no fa sol, aguanta, va fent. Sí. De totes maneres, a veure, Sergio, la setmana passada vam tractar el tema Premis Max.
Sí, senyor.
Ens va venir aquí en Joan Maria Gual.
Sí, senyor.
Un dels membres, és dir, president de la representació Barcelona.
Quin embolic que tenen aquí, eh?
Embolic. Ei, tenen un embolic, però si tu mires els premis i els analitzes una miqueta,
sí, senyor,
veuràs que d'embolic res de res.
Està tot molt clar, a més a més, eh? Molt repartit.
Exactament. Està claríssim. O sigui, dius, molt bé, dius, evidentment, Un trozo invisible d'este mundo, l'obra d'en Diego Botto, ha sigut la guanyadora, però com a autor novel, com a obra, molt bé, això és perfecte. Però que tu vas demanant i dius, el primer, empresa o producció privada d'artes escèniques, Tantaca Teatroa. Bam, ens anem cap al País Basc. Molt bé. Barcelona, la nostra Emma Vilasau. Ei, barretàs, cop de barret, de pam. El Pere Riera com a autor. Molt bé. A continuació, Vall Israel Galván, Eva Yerbabuena, cap a Andalusia. Ens anem cap a Madrid, també amb el Diego Botto. Ens anem cap a València, amb el Carles Alfaro. Vull dir, saps una cosa que dius, home, a veure, com va dir molt bé en Joan Maria Gual, tot no ho hem vist tots.
Impossible.
Va, no sé si és impossible o no, però tot no ho hem vist tot. I, la veritat, per exemple, l'obra d'en Botto, no vaig anar-hi personalment, el diu, però en canvi he vist vídeo, bastant, gairebé l'obra sencera. No és el mateix, mai és el mateix,
no
estem absolutament d'acord, però sí, per fer-te una idea. Però clar, donar un premi, i un premi que se suposa que és el que donen tots els companys, tots vinculats amb el fet de les arts escèniques, no és cap tonteria, no? I jo penso que amb el resultat que va haver-hi, amb aquest repartiment, amb aquest equilibri, amb aquesta, doncs, búsqueda de... Que hi ha noms, per exemple, Maria Araujo. Maria Araujo és una persona tan reconeguda i coneguda en el món a tot arreu, a tot Espanya, perquè la demanen de tot arreu, i per tant que hagin donat un premi com a figurinista em sembla, vaja, elemental, perquè és una persona d'una categoria extraordinària i no dic que ningú, a veure, no dic que ningú dels que hagin sigut premiats no tinguessin dret a tenir el premi. El que dic és que, com és evident, aquests premis, com la majoria de premis, i sobretot si parteixen, en aquest cas, de l'SGAE, com els Oscars parteixen dels productors de cinema, és lògic que el que es doni el premi és a un tipus d'espectacle que reuneix totes les condicions, però entre elles una que ha de ser una mica comercial, perquè si no ho és, malament. Jo només tinc una pega, no vaig veure tota la gala aquesta que van passar per televisió, entre altres coses perquè no ho vaig resistir. La meva edat no permet segons quin tipus d'excessos. No permet, perquè llavors el dia següent et trobes malament i no vaig resistir. Vaig veure una mica i tal, però em va semblar realment que aquella gent, tant els del grup, per una part els instrumentistes, tots amb punxes, pobres, i el que feia la presentació, aquell home no va parar amb tota la presentació de dir i de cantar. No va parar en tota l'estona, o sigui, es va guanyar el que li van pagar, si és que li han pagat, suposo que sí, espero, doncs es va guanyar els dinerons, però molt, amb molt esforç i molt de suor. I, en fi, dit això, doncs posem una mica de música que ens recordi un dels premis que han donat a Barcelona.
Thank you. cabeza de un noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar y que al regresar parece decir no olvides hermano, vos sabés, no hay que jugar. Por una cabeza me tejón de un día de aquella coqueta.
Sentim el mestre Gardel cantant per una cabeza.
Exactament. Sentim el mestre Gardel, que és aquell de tango extraordinari de Barcelona, de la Barcelona, en què es veu aquella cosa que s'ha de veure, que són dos homes que s'estimen, tot i que queda la cosa una mica... Ai, una mica... Jo ara m'agradaria saltar i llegiré una cosa molt curta, i a continuació el nostre amic Raül ens posarà una música que m'està mirant, sempre em mira malament perquè dius, no em dius les coses a temps. I és veritat, té tota la raó del món, però escolta'm, és així. Comencem per llegir una cosa que ens introduirà amb el tema del dia.
A veure.
I diu, dos dies després del seu casament, Lalo Nevares aconseguí una nova partida de barrils buits i va afegir una altra peça a la barraca de Llauna. Lupe, l'esposa de Nevares, aprofità pots de metall de diverses mides per a plantar-hi flors, i la llar, acabada de crear, resplendia entre centenars d'altres més humils. Vestides amb caixes de fusta, fulls de cartró i excavades a la terra, i cobertes de qualsevol manera amb retalls de lona. Don Moncho, un dels homes més vells del barri, contemplava amb educat a barrejar de l'halo arquitectura infantil que s'alçava ràpidament en fragments brillants, que reflectien el sol i ferien els ulls enlluernant la gent. L'ancià parlava poc i, abans de dir res, meditava calmosament tota la frase, canviant de lloc una vegada i una altra les parts de l'oració, escurçant-la perquè a l'hora de servir-se'n tingués la desitjada concisió ancestral. Sota la llum d'un dia clar, tot fa bonic, digui sense mirar de front. Però ara que vingui la temporada de pluges, deixarà entrar l'aigua com les altres. Qui sap? Respongué l'Halo. Aquesta música fa que el nostre convidat d'avui ràpidament entri dintre de l'escena.
Automàtic ha estat, eh? Ostres, tu.
Ignasi Roda, moltes gràcies per estar aquí aquest matí de molta comèdia.
Gràcies a vosaltres per convidar-me.
I bé, Ignasi Roda el tenim aquí, com ja ha comentat amb tu, Sergio, perquè és un home que en un moment determinat, llegint aquesta novel·la curta d'en Pere Calders, que jo he fet al principi, el primer paràgraf, doncs suposo que va sentir la necessitat de transformar. Explica'ns una mica, perquè clar, Ignasi, això fa temps.
Fa molts anys, fa molts anys, fa 30 anys ben bons. Va ser llegir la novel·la o el conte curt, segons qui ho defineix, i veure'l damunt de l'escena. Ja imaginar-me'l, a més, ja molt estructurat, no? amb un pròleg, amb un primer acte, un segon acte amb un inserit que passa a l'Ajuntament i un epíleg. Tu has començat amb aquest fragment de la novel·la i el primer acte comença amb una frase del Don Moncho que diu «Massa feina per no res, dieu res, Don Moncho, però la pluja tot s'ho endú». És a dir, aquesta imatge que ell parla del Don Moncho dient que tot això és efímer, aquesta pluja que abans parlaves, no? La presència del fang damunt de les barraques, la indignitat de viure en llocs que no són dignes per un home viure-hi, no? Comença l'obra així, amb aquest tema.
Perquè, a veure, aquí, amb aquest principi, es demostra que estem parlant del típic ranchito, el típic barriada que es va muntant doncs, a base d'això, doncs, de llaunes, de cartró, de tal, i que acostuma a estar al costat d'una gran ciutat o acostuma a estar al costat d'uns habitacles normals. Mm.
Bé, més que un ranxito, no, són barris de barraques, i a Barcelona no fa tants anys que existia això. Hi havia el Camp de la Bota, hi havia Montjuïc, hi havia zones de barraquisme important. Jo diria que el barraquisme a Barcelona es va erradicar amb els Jocs Olímpics. El 1992 va ser quan es va erradicar definitivament el barraquisme a Barcelona. Però la presència del barraquisme segueix a tot arreu. Ara faran uns mundials al Brasil i la presència del barraquisme hi és en allà. Per tant, el barraquisme significa una condició de vida. I el Pere Caldés el que fa és parlar d'aquesta condició de vida, de la indignitat de viure en aquesta situació i d'una alternativa, d'un somni que té Lalo Nevares, d'anar a viure en un lloc que ell considera molt més digne i amb dret a viure-hi.
Mas aquest Nevares musical que tu presentes, en aquest cas el presentes amb concert al Grec el dia 30 de juliol.
Exacte.
Que apuntin els nostres oients, repetim, el 30 de juliol, no us ho deixeu perdre. Aquest Nevares que tu expliques és la història, o sigui, tu agafes la història que escriu en Caldés al seu moment, diguéssim, ets fidel absolutament a la història?
Bastant fidel en quant a l'argument, en quant a la història, no pas agafant textos de la novel·la, perquè això seria una adaptació teatral, això és una adaptació musical, per tant, el 85% de l'obra és musical, està escrita tot en vers, no? Però sí, hi han dos petites diferències, que és el pròleg, en què jo el presento com una mena de presentació de l'espai on després es desenvoluparà el segon acte, que és a les portes del cementiri, i on es parla una mica doncs, del tipus de gent que va viure, que va enterrar-se en allà, va viure i mort, enterrar-se en el cementiri, que això el Pere Caldés ho reflecteix amb algunes reflexions que fan els seus personatges, perquè resulta que el barri de Barraques on viu el Lalo Nevares i els seus veïns està, diguem-ne, relativament a prop d'aquest cementiri de rics, i veuen passar, hi ha una descripció que explica que veuen passar les carrosses guarnides, no? Inclús em sembla que és el Don Moncho que parla de que ell fa molts anys que les veu i ha vist com ha anat degenerant una mica la pompa dels enterros. Doncs allà es produeix una seqüència d'uns empleats de pompes fúnebres que venen amb pressa perquè volen enterrar un mort, l'arribada important de la comitiva, l'aparició del guarda del cementiri, que és Don Cosme, la relació que ell té, el sentiment que ell té doncs, de vestal dels seus morts, no? I aleshores hi ha una gran pompa, hi ha una gran cerimònia, queda tot estroncada per la pluja, que la pluja fa fugir tothom, és a dir, llavors queda el mort, el taüt allà abandonat, i el Don Cosme agafa el taüt i comença doncs, a cantar el son a campana, mai no descanses, el teu repic lent em diu treballa, no? Aleshores, a partir d'aquí llavors ja és quan comença tot el primer acte, que passa tot en el barri de Barraques.
Sí, tu mostres com hi ha una evolució, el barri de Barraques està format, venen les pluges, aquest barri de Barraques és invivible, no es pot viure doncs, en aquest espai, fins que arriben a la conclusió de que tenen al costat una cosa, un lloc on poden viure perfectament.
Sí, el que passa és que no és tant una evolució, són unes circumstàncies, no? El Lalo Nevares té un somni, tots estan en contra d'aquest somni, ho troben una animalada que el Lalo els hi plantegi que viurien molt millor en el cementiri, perquè allà hi ha panteons grans, amb parets gruixudes, amb obertures petites, però entra poc el fred, hi ha llum de gas, hi ha carrers asfaltats, per tant, aquella sensació de no tocar el fang, no? Tots se n'enfoten, inclús hi ha un moment en què fan com una mena de burla, no? La Lupe intenta treure-li del cap aquesta idea, Don Moncho també. Una circumstància que és la mort d'un nen, que en aquest cas en la novel·la no hi és, crea el detonant de que els joves es posin a favor d'aquest somni del Lalo. El Lalo és una mica l'utòpic, no? I aleshores els joves es posen al costat del Lalo i animen a tothom a marxar. Quin és el segon canvi que jo incorporo en l'obra? És el final. Pere Caldés acaba al final d'una mica desencisat. El Lalo se n'adona que els joves l'han superat i que allò ho han transformat en una revolució i a defensar el seu dret de viure amb dignitat allà al cementiri, davant l'amenaça que arriba la policia, i el Pere Caldés planteja que el Lalo i els seus marxen decebuts, i aleshores inclús al final llança com una mirada cap a la ciutat on veu tots aquests edificis, totes aquestes construccions de pisos, i aleshores fa la reflexió que en els pisos aquests no deixen de ser els nínxols de la gent que s'enterra en vida dins les ciutats, no? Jo aquí no, jo em quedo amb la revolució, l'Alo torna. I diu, no, què carai, el somni també pot ser realitat. Quedem-nos a defensar el nostre somni, per tant acaba amb un himne cantant aquesta cançó que em queda obert, no? El dret a tenir llar, el dret a viure amb dignitat.
Aquest fragment que jo he posat, com tu saps perfectament, és la representació, la lectura, diguem-ne, entre cometes, que es va fer darrere del monestir, en el racó dels castanyers, ara fa 2 anys, i que jo personalment, quan vaig escriure alguna cosa sobre això, vaig dir que em semblava increïble com era possible que tanta gent, tu penses, Sergio, que hi havia que eren 80 o 90 persones a l'escenari amb una cosa que s'havia muntat amb un parell de setmanes, que va, ni un parell de setmanes.
3 assajos.
Vull dir, de fet va ser una jo diria que va ser una mostra. Tu vas fer allà una mostra del que podia ser Nevares, i per tant, amb això jo penso que la majoria es va quedar, no? Perquè hi havia una participació, com dic, brutal en quant a persones, en quant a mitjans, i en canvi, doncs, era una cosa molt senzilla del punt de vista de muntatge. Parlem una mica de la música. La música, tu has fet, com deies abans, has fet aquesta adaptació teva del text, però fent-ho, doncs, versificant-ho per poder fer cançó, i la música, senyor Tinguemalde, en Josep Anton García té molt a veure
No.
Tu has fet
la música és meva.
Tu has fet la música,
text i
música és meva. Però abans els arranjaments, com...
Llavors ja el Josep Anton García apareix aquí perquè jo aquesta obra la vaig començar a escriure el 1984. El 85-86 vaig estrenar alguns números dins l'Escola d'Estiu de Tallers de Teatre de Cervera, que dirigia. Va ser l'últim any que ho vam fer. Després els polítics es van encarregar de carregar-se l'Escola d'Estiu.
No m'ho puc creure.
Sí, home. I aleshores jo vaig parar d'escriure'l perquè m'adonava que allò creixia molt. I en aquells moments, no sé si ho recordes, però als anys 80, teatre musical aquí se'n feia molt poc. Jo havia estrenat el meu primer musical el 1975, amb una obra que es deia Un invent extraordinari. El 85 la vaig recuperar amb arranjaments del Joan Vives i llavors es va dir en Sergi la màquina del temps, en homenatge al Sergi Mateu, que l'havia estrenat el 75, per cert, no? Aleshores jo vaig parar perquè dic, això agafa massa volum i no crec que trobi cap productora que sigui capaç de tirar endavant això, vull dir, no hi ha recursos. Però, esclar, la presència del Nevares a casa, amb els meus fills, amb els meus amics, sempre estava constant, cantàvem temes i em deien, acaba el Nevares, no? I fins que un dia els meus fills van dir, acabaràs el Nevares i et moriràs, no? I aquesta obra ja és com emblemàtica, diu, doncs què carai, l'acabo. I llavors la vaig acabar el 2006, em vaig posar a treballar a partir del 2003-2004, i aquí sí que vaig demanar al Josep Anton que m'ajudés una mica a transcriure les partitures que jo anava fent del Nevares, perquè jo sóc músic, diem-ne, d'oïda, però no sóc músic professional, no escric partitures, no manipulo partitures. Llavors, i com a mínim, deixem els cantables fets. Va ser aquí on va entrar el Josep Anton García, que era una persona que jo l'havia conegut d'alumne a l'Institut Milà i Fontanals, i que després, doncs, al llarg de tota la nostra vida ens hem relacionat perquè és el que ens acompanya a les lectures a la fresca,
amb l'espectacle de Sagarra.
Exacte, que em sembla que aquest any el volen recuperar també, no?
Sí.
I vull dir que ha estat sempre una persona que m'ha acompanyat en tots els meus concerts, que m'ha arranjat 2 o 3 discos meus, per tant, doncs hi ha una relació molt, molt, molt estreta. Però en el moment de fer el treball d'arranjament de l'obra, vaig a buscar, doncs, una persona, potser no està tan acostumat a agafar aquest treball de morgadura, tot i que jo penso que està preparat, però encara no està acostumat, i llavors li he demanat al Pep Pla de Llorenç, que per cert amb ell ja vam tenir una relació a començaments dels 80, amb un espectacle de cabaret que vam fer a la Cova del Drac, que ell era el pianista. Llavors em va dir, però si tu i jo hem treballat junts. Dic, ostres, mira, veus, roda el món i torna al món.
Sí, senyor. Ara, de totes maneres, amb aquesta representació que feu al Grec, intervé, o sigui, la base musical és l'Orquestra Simfònica Sant Cugat.
Exacte.
Que dirigeix en Josep Ferrer, que precisament teníem en principi la idea de que podríem estar...
Se'ns ha escaquejat, se'ns ha escaquejat.
Però...
No, se li ha sortit una reunió a última hora i allò s'ha excusat.
Bé, una llàstima, però vaja.
Una llàstima perquè...
Però la refrem, eh?
Ja sabem igualment que això, el Josep Ferrer és un home molt ocupat i que de tant en tant ho fa, això, però sí, vaja, bueno, no el tenim gens en compte.
No, de totes maneres és interessant perquè m'agradaria sentir de primera mà, doncs, les seves sensacions.
Home, jo
perquè
penso...
En aquest moment, jo la pregunta que hagués fet primer amb ell és actuarà l'Orquestra Simfònica, però quin nombre de músics hi haurà?
34 músics.
34 músics.
34 músics. El Josep també em va comentar, home, potser més endavant jo podré parlar més, perquè jo encara no tinc les partitures de l'orquestra, les partitures les està fent, fent el Jordi Badia. L'arranjament l'acabem aquesta setmana, i ara el Pep ha estat allà arranjant l'últim tema, només quedarà pendent el pròleg, que, a l'obertura, que és una part musical exclusivament, però ha fet ja tot l'arranjament de veus, i el Jordi Badia està treballant simultàniament fent ja l'orquestació de tot el concert, no? Per tant, jo penso que d'aquí allò 15 dies que ja ho tindrem tot, el Josep Ferrer podrà parlar una mica més en plata, perquè una de les coses que em comentava el Josep és, home, nosaltres a vegades ens hem trobat en circumstàncies de fer coses una mica especials, però que són una mica com monocolors, no? A nosaltres ens agrada que hi hagi molta... Bé, doncs ja s'ho trobarà, perquè el Pep Pla de Llorenç l'altre dia estàvem amb el Jordi Picorelli, que serà el director dels cors, i déu-n'hi-do la feina que tindrem aquí per harmonitzar aquestes veus que ens està plantejant el Pep,
jo,
no?
Jo també vull comentar tot en Jordi, que en Jordi també col·labora amb vosaltres, en Picorelli, tot i que és, no és un sant cugatenc, doncs és una persona que està molt, molt vinculada, està molts anys aquí tenint doncs una botiga, i a més col·laborant i dirigint el Cor Aulos durant moltíssims anys, i per tant, i també col·laborant amb l'orquestra, en fi, és una persona integrada totalment en el món cultural de Sant Cugat.
No és un atzar, sinó que és buscat expressament aquesta vinculació amb Sant Cugat, perquè d'alguna manera hi han diferents referents. Per exemple, doncs, hi ha el referent que el 2012, quan es va celebrar el centenari de Pere Calders, la Dolors em va dir, aquest any fem Calders, i jo, a bodes em convides. Ella sabia que jo tenia una cosa així, i aleshores vam fer això. Paral·lelament també jo vaig fer un taller de teatre a l'Escola Tau sobre el musical. Pere Calders va viure aquí a Sant Cugat. El pare de Pere Calderes era amic de casa perquè estiuejava a Bellaterra. Jo tenia molta relació amb el Joan Calders, que era el fill del primer matrimoni del Pere Calders. Per tant, hi havia uns vincles que demanava una mica a crits, doncs, vincular aquest projecte. I aleshores va ser quan, també vam dir-li, quan va començar a agafar forma aquesta idea del Nevares en concert, dir-li a l'Ajuntament si es volia implicar i que això fos una mica com un producte amb denominació d'origen, que seria la denominació d'origen Sant Cugat.
A més, tu has fet un càsting aquí, de veus.
De veus.
Jo, que conec, hem arribat, o a mi, amb dues persones que conec, la Sònia Guimarà, per una banda, i la Marta Uixant, que estan
dintre de... I l'Ignasi Bassó.
Ignasi Bassó, també.
També, vull dir que... No, m'he agafat uns gaire algú més d'aquí, eh? Vull dir que hem volgut donar aquesta prioritat a gent de Sant Cugat, perquè veritablement sigui un producte allò que Sant Cugat es senti una mica com orgullós de tenir un producte, esperem que funcioni, clar, dic, allò, entre cometes, però a mi m'agradaria que Sant Cugat se'l fes una mica seu aquest projecte, que la intenció és el 2005 ja donar-li forma d'espectacle teatral.
Home, el fet de fer-ho en el grec, en definitiva, és una projecció important.
Ve ser com un gran spot de lo que pot arribar a ser, doncs, el musical en format teatre.
Tu estaries amb mi si et digués que jo, com el que vaig veure en aquell moment, i que evidentment encaixa perfectament amb el que expliques, que estem parlant d'una visió musical braquiana?
Podria ser, sí. Sí, evidentment, jo, esclar, sóc un home del teatre independent i les fonts brechtianes eren unes fonts importantíssimes. Jo afegiria això i també afegiria moltes influències de moltes coses, de molts musicals. Jo vaig començar a escriure musicals amb 20 anys, per tant, doncs, les meves influències...
Jo recordo una cosa, el Cavall Fort, que vas fer, que ara no recordo el títol, fa molts anys, però te'n recordes més que jo, no perquè no, són els mateixos anys, però tu ho has fet, que era alguna cosa del com un western, alguna cosa...
Jo el Cavall Fort vaig fer tres intervencions on la música era important. Vaig fer una intervenció musical amb un muntatge del Quixot que havia fet el Paco Gorg.
Sí.
Després el Gran Claus i el Petit Claus, també vaig fer les cançons,
sí.
I després va venir aquest invent extraordinari que teòricament jo feia dues o tres cançons, però llavors va ser quan el Paco Albor va agafar l'Hepatitis i em van dir que ho dirigís i jo ho vaig transformar en un musical. Aquestes són les tres intervencions musicals. I anteriorment havia escrit un musical que era una cantata que es deia Iris, que aquesta l'he fet molt a àmbit educacional, no? però sí, jo vaig començar de molt jove i evidentment abans heu començat que la cortina musical del començament amb música de Broadway, no? Amb cinema musical americà, que jo sóc un apassionat, que per tant totes les influències del món, sobretot a nivell dels ritmes, que per mi és molt important dins el teatre musical. Però evidentment hi ha altres influències, no? Hi ha un tros del Nevares que té una influència brechtiana total. Per què? Doncs perquè hi ha una vinculació
amb Corbeil, tot
sí, hi ha una vinculació molt forta amb Brecht, perquè el meu pare va estrenar aquí amb l'ADB l'òpera de Tres Rals.
Sí,
va ser la raó perquè es va tancar l'ADB en aquell moment. I per tant, jo recordo un disc que teníem a casa de vinil, en què hi havia les veus dels cantants de l'ADB que desafinaven com uns camells, hi havia el Salvador Escamilla fent de Maqui perquè es va posar malalt l'un i ho va fer ell, que era el més líric, però tots els altres, la Carlota Soldevila i tota aquesta gent cantant desafinats, i més que el van gravar just quan els hi va arribar la prohibició. I llavors van dir, gravem-ho, dirigits pel Ros Marvà.
Cal dir per la gent jove, ja admiro tu, Sergio, Cal dir que penseu que es feien unes representacions que costava ser una representació al Palau de la Música, que el muntatge era sempre extraordinari, feien coses que no es feien, que no es podien fer, que l'autorització venia precisament perquè la gent, en aquest cas la policia, el governador civil, etcètera, sabien que era una sola representació, sabien que seria un públic limitat el que vindria, i era una mica com aquelles situacions de dir, bueno, deixem-ho fer perquè això, en definitiva, és com aquella vàlvula, aquell escapament de l'olla a pressió, doncs, que surti una mica el
sí, farem menys soroll sí, sense dir res, que
sí,
no.
Sí, sí, però eren extraordinàries. Jo recordo, per exemple, una visita de la Vella Dama, una cosa extraordinària, cosa fantàstica, increïble, o me'n recordo perfectament, doncs, en Carné, en Josep Carné, el nou Carné, també una cosa fabulosa. Bé, anem a el que anem.
Aquest parèntesi temporal.
No, però és veritat. Perquè,
vocació.
No, és veritat, és bo dir-ho perquè les coses mai sorgeixen perquè sí. Sempre hi ha un precedent, sempre hi ha alguna cosa, i és bo que els precedents es tinguin en compte, sobretot si són bons.
Sí, i a més de dir això de que jo em sento influenciat per moltes coses. El primer acte acaba quasi amb una cançó folk, no? És l'hora i és el moment, és l'hora, no en dubtis pas, és l'hora de començar a caminar. Tant és com un himne folk, i a més entra un personatge que toca una guitarra i canta, llavors anima tot, i llavors quasi tots acabem doncs picant de mans i diu, anem tots amb el Nevares cap al cementiri, no? Tens aquestes influències, aquella que et deia doncs del Brecht, que hi han inclús influències doncs de grans musicals com per exemple poden ser el Tommy del Who, no? Vull dir que jo penso que he de reconèixer que em deixo influenciar, perquè vaja, les influències són bones per poder construir després projectes i musicals, no? I és clar, darrere meu ja tinc una trentena de musicals escrits i tots segur que tenen les seves influències. Mira, això sona així, clar que sona.
Amb aquesta col·laboració de l'orquestra i amb aquesta presència de gent d'aquí, podem pensar que es pugui veure aquí a Sant Cugat?
No, hem de pensar. Una de les coses que tenim, diguem-ne, més o menys pactades amb l'Ajuntament és que aquesta versió en concert es pugui presentar aquí. No només això, sinó que a l'hora de la producció teatral ja estem barallant diferents opcions. Una de les més bones seria una coproducció grec, Teatre Lliure, Teatre Auditori de Sant Cugat i Vitor de Girona, amb la productora Sílvia, que és la que hem creat per tirar endavant el projecte. Per tant, ja estem treballant en aquest àmbit. Per tant, no només la versió en concert, sinó no, si és possible que poguéssim veure també la versió teatral.
Bé, jo penso que és una molt bona notícia.
Home, ja tenim la cara,
Sí, té molt bona notícia i esperem que això efectivament sigui així.
Esperem-ho.
Jo estic content que hagis finalment arribat a la possibilitat de poder mostrar en un escenari gran el que pot suposar Nevares, el que és Nevares, vaja. I, no cal dir-ho, espero que aquesta possibilitat de que continuï, que es presenti a diferents llocs, sigui realitat. Ignasi, moltes gràcies per haver vingut, per explicar-nos-ho, per aquesta vehemència, per la teva capacitat de convenciment i, sobretot, per la voluntat i diria també l'optimisme.
Gràcies, això no ho hem perdut.
És important.
La generació del teatre independent no perdem aquesta embranzida.
Doncs moltes gràcies.
A vosaltres.
Thank you.
acaba aquí el Molta Comèdia. Farem un parell de pinzellades més per repassar una mica el que es cou aquest cap de setmana, i comencem sentint Chick Corea.
Sentíem això, que és precisament forma part d'aquest World Tour que està fent, i aquest piano solo concert que ens vindrà el divendres, que en fi estarà planíssim, ja ho sé, en aquest moment que no hi ha entrat, seran exaurides, i que és pescar el Chick Corea precisament en una situació difícil. Ha vingut perquè feia aquest tipus de circuit, i em sembla que ve directament des de Luxemburg, ve aquí, fa això el divendres i marxa, i no hi serà.
I ja està.
I s'ha acabat a la...
Express.
A la península Ibèrica, i ja no vindrà més. Caram, jo penso que serà un gran concert, tot i que en Chick Corea ens arriba al Teatre Auditori amb 72 anys, em sembla, bé. Ara, sí. Un parell menys que jo, però amb una, jo penso, amb una capacitat i amb una, sobretot, aquest tipus de concerts són homenatges als grans mestres, i per tant no cal ni dubtar-ho. Parlant d'homenatges a grans mestres, doncs anem al dissabte, i el dissabte tenim Iaia. Iaia, que és una obra d'en Roger Penya, i escrita a la seva mare. En aquest cas no és la iaia, és la mama, que és la Montserrat Carulla, i la Montserrat Carulla està en les condicions similars. És una persona que ja ho ha fet tot en teatre, ja ho ha demostrat tot, en teatre, i en cinema, i en televisió. Jo haig de dir que quan era molt petit em vaig enamorar d'una noia d'ulls blaus, era una pel·lícula en blanc i negre, però jo vaig saber que aquella noia tenia els ulls blaus, ho vaig veure claríssimament, que era la pel·lícula Surcos, que una pel·lícula de les molt bones espanyoles de cap a l'any 48-50, i en quant a amb aquesta obra, no cal dir-ho, però serà un recital de la senyora Carulla.
Content,
i llavors. Per tancar aquest tema, el Macedònia, pels més joves, que sí. Venen el diumenge al migdia, i que faran la presentació del seu nou disc. El Macedònia Comis Natural és una marca que ja va fent, va ser canviant, les cantants són el nou grup, perquè clar,
les
que van començar ja són mares ja en aquest moment.
Ostres!
Doncs van passar amb un altre, i ara doncs, un altre grup, i ha fet. Hi ha una cosa interessant que també volia comentar per tancar, si et sembla,
tu
que
diràs.
És que el diumenge hi ha aquest que en diuen Picnic Funk, que és aquí als jardins del monestir, com a mínim, com ho diria, simpàtic, perquè van tocar música des de les 12 del migdia fins a les 5, la gent pot menjar allà a la gespa, tot això, si les pluges no ho impedeixen.
Va, home, creuem els dits, toquem fusta, el que faci falta.
Esperem que no, però que cal dir-ho, que si funciona, si es fa, és molt interessant, molt agradable, si està molt bé. Es veuen que efectivament Sant Cugat és la ciutat dels nens, i també que tenim un nivell extraordinari. Som europeus.
Ai, sí.
No ens ficarem amb les eleccions. Però dic això.
Ara té temut, Dic, no, ja veuràs que ens fiquem en terrenys difícils.
Jo diuen, no, és que anem a Europa. No, perdoni, és que som europeus. Nosaltres som més europeus. Jo considero que els catalans són més europeus, per dir alguna forma, si partim de Grècia i de Roma, que els noruecs, per dir alguna cosa. Però és igual, què farem?
Home, és un punt de partida en avantatge, també s'ha de dir, eh?
Exacte.
Eduard, com sempre, escolta, moltíssimes gràcies. Per ser que no hem dit que en aquest Picnic Funky seran els Fam de Funk, els Cul de Sac i també els de Risses del Martí González i
sí, senyor,
companyia. Per tant, grups coneguts d'aquesta casa, i agraïts que ens portin la seva música. El que et deia, Eduard, moltíssimes gràcies per ser aquí nosaltres un dia més al Molta Comèdia del Sant Cugat a Fons Matins en Xarxa, i ens veiem la setmana que ve.
Vinga.
Matins en Xarxa, Sant Cugat a Fons, des de Cugat.cat, amb Sergi Alemany i Sergio Morales.